8 parlamentaris, entre PSOE, Units Podem, Esquerra, PNB, PDeCAT, Compromís, Nova Canàries i Bildu. A la catedral de Barcelona actuarà a les 7 d'aquesta tarda Notre Dame Liturgical Choir d'Indiana, als Estats Units, sota la direcció d'Andrew McShane. Interpretaran cants de missa i un concert. I també us comentem que avui es fa la segona jornada de les Basíliques Històriques de Barcelona amb el tema Patrimoni, Arqueologia i Art a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. Les jornades són avui i demà.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats amics, benvinguts al Viure des de l'essència, un espai on tots podem deixar-nos sentir, fora de tot judici i connectant amb el nostre sentit de vida. Doncs viure és un viatge a l'aprenentatge. La col·laboradora del programa, Astrid Izquierdo, ens parlarà dels principis actius que generen els colors i de quina manera hi responen les nostres emocions. Què són els anomenats superaliments? Com i quan es poden prendre? Avui, a Cuina Terapèutica, amb Alf Mota. Conversarem des de l'essència amb Antonio Jorge Larruy, investigador del coneixement, fundador d'Espacio Interior, professor del Màster en Desenvolupament Personal i Lideratge de la Universitat de Barcelona. Ell diu que el que et farà feliç és ser conseqüent amb tu mateix. Mitjançant de quin estat inconscient una persona pot quedar-se en un estat de submissió? Avui, a Psiconeurodontologia, amb el doctor Christian Beller. En veu de dona parlarem amb Maria Dolores Tuduri, presidenta de l'Associació de Dones Emprenedores. Sovint, en les relacions familiars, fem coses per obligació i no per motivació. Com gestionar-ho? Ens podem trobar en escenaris tòxics? En parlarem a Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera. Comencem.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo.
Els efectes psicològics dels colors en els estat d'ànim van començar a estudiar-se a partir del segle XVIII. A la dècada dels 40, Maslucher va determinar que els colors afecten a les emocions dels humans. Avui parlarem de la influència subliminal dels colors a la nostra vida amb la nostra col·laboradora, l'estimada Astrid Izquierdo. Què tal?
Molt bé.
Oi, els colors, si fóssim realment conscients de com ens arriben a afectar el nostre estat emocional, eh? Doncs sí, de fet, els colors sempre dic que no són innocents, són principis actius que generen unes sensacions i en funció de com s'utilitzin, doncs generaran benestar o incomoditat.
Fem un recorregut per als colors, què et sembla? O com ho voldries plantejar amb els nostres oients, Astrid?
Podem... A mi no m'agrada parlar de si hi ha colors bons o colors dolents. O sigui, tots els colors són bons en funció de com s'utilitzen. Per exemple, el blanc és un color que va molt bé per la concentració. Per això és tan important quan un està estudiant les parets que siguin blanques.
Siguin, diguem-ne, netes d'informació.
Que no hi hagi excés d'informació, però a més el color que ajuda a la concentració és el blanc. El verd és el color que et connecta amb la natura, per tant, és el color més que està al mig de l'espectre, a més, és el que està just al centre. És el color de l'equilibri. Per això, a molts hospitals s'utilitza el verd. És el color de la salut, de la vitalitat.
El color blau.
El blau està connectat amb la amb la comunicació, la creativitat, la intuïció. Però amb excés pot generar sensacions de dispersió. És un color que, per exemple, va molt bé per als nens, perquè els nens tenen excés d'energia a foc, no paren. Per tant, un blau suau en les seves habitacions...
Que és més fred, podem dir.
El blau està connectat amb l'element aigua. Llavors, en les seves habitacions, un blau els ajudarà a calmar-se.
I el color vermell, aquest color que a vegades... Bé, jo crec que molts dels oients el deuen dir... El vermell em posa activat, Realment és així, és un color molt dinamitzador.
És el gran dinamitzador, és energia foc, és un color que s'ha d'utilitzar a petites dosis. És important que hi hagin punts de vermell, d'element foc, però a petites dosis. És un color, a més, que estimula la gana, el vermell.
Ah, sí?
Sí.
Veus, no ho hagués dit.
Estimula la gana, per això s'utilitza a molts restaurants. Restaurants que realment hi posen consciència i que saben l'efecte dels colors, no posaran un blau, posaran un vermell. Estovalles vermelles, si t'hi fixes.
Ens hi fixarem. Aquests trucs, no? Aquests trucs
clar,
inconscients.
És utilitzar el color de forma, clar, en funció de l'espai.
I de la necessitat.
I de la necessitat. Però, per exemple, en un dormitori no posarem un vermell. Perquè no
ens
excitaria massa.
El color groc, Astrid, a on ens transporta?
El color groc és el que ens connecta amb la Mare Terra. És el color de la... que ens connecta amb aquest tipus de vibració, no? Dona assentament, està molt connectat també amb tot el tema de la nutrició...
Fet aquest, no? Els colors ben utilitzats són font de salut, no? No hi ha colors bons o colors dolents, no? Sinó que és saber utilitzar-lo en el moment adequat. Sentir-lo una vegada més, sentir-nos a nosaltres, com està el nostre cos quan ens posem una peça d'un color determinat, no? Fer una petita lectura.
Per exemple, amb dies grisos de pluja, jo sempre recomano que ens vestim amb colors càlids, no? Per contrarrestar el gris del dia, no?
O si un dia ens hi veiem amb una mica amb l'estat d'ànim baix, doncs ens posarem un vermell, no?
Clar, és utilitzar els colors al nostre favor.
Astrid Izquierdo, moltíssimes gràcies per aquest viatge en aquesta paleta de colors, per ensenyar-nos cada dia una miqueta més a com poder estimar-nos i cuidar-nos. Et seguim al teu Instagram, Sincronia Integral, els teus trucs dia a dia. Moltes gràcies.
A tu, Glòria.
Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo. Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Cuina terapèutica amb Alf Mota. El
Mota, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Tenim els nostres oients molt contents. Com comentàvem la setmana passada, ja tenen el rebost cada vegada més ordenat.
I avui encara més.
Sí, no? Avui, perquè de què ens parlaràs avui, Alf?
Superaliments. El que els tan famosos superfoods, no?, que últimament s'ha posat molt de moda, i que la gent també em pregunta molt què realment és un superaliment, això és necessari, això és una moda, això és especial o no és especial.
Quan realment els hem de prendre, no? Perquè sí, hi ha bastants...
Bueno, primer hem de veure què és un superaliment. Un plàtan pot ser un superaliment. De fet, quan el plàtan es va consumir a Europa de forma més comú, no?, perquè no és un producte del tròpic, no és de la nostra geografia, es considerava un superaliment, no?, perquè t'ajudava a reduir el colesterol, molt ric en minerals com el potasi. I a part, els feia molta gràcia que estava com protegit naturalment per un envoltori, que és la seva pell, dels gèrmens i dels bacteris, no? Doncs els superaliments són aliments amb un gran potencial nutricional i terapèutic, vale?, que vol dir que té una alta concentració d'antioxidants, de greixos saludables, de minerals, vitamines, etc. També posseixen un potencial medicinal o un potencial terapèutic. S'ha de tenir en compte que per si mateixos no fan miracles. Sempre hem de parlar d'un conjunt de la dieta.
No? Holístic,
sí,
no?
Sí, sí, perquè, clar, jo em puc prendre açaí, bols d'açaí, no? que no sé si és un superaliment que s'ha posat molt de moda, que ven del Brasil, normalment ven en format deshidratat, en pols, i que les persones li fiquen als batuts, o a les cremes d'esmorzar, o fins i tot fan diferents preparats, no? Però, bueno, a l'açaí en si mateix, bueno, t'ajudarà si tu fas una dieta equilibrada i que va d'acord amb això.
Per què són tan especials els
superaliments? Bueno, perquè són molt especials per això que et diuen, no? Perquè tenen una concentració més alta de nutrients, no? I hi ha alguns nutrients que tenen unes propietats terapèutiques molt interessants, se són ben utilitzades dintre d'un context. Però no tots són exòtics, no? No tot és maca, no tot és chia, no tot és açaí o lúcuma, no? Aquests nous que comencen a veure.
I exòtics, eh?
Sí, l'all també és un superaliment, l'oli d'oliva de primera prensada en fred també és un superaliment, les cols, és un aliment molt saludable, a part amb un gran potencial terapèutic, se'l saps cuinar bé i utilitzar-les bé.
Com podem cuinar bé una col?
La col hauries de cuinar-la primer, perquè si no és indigesta, i cuinar-la al seu punt, no? Escaldada, vapor, no? No fer-la coccions massa forts, no? O fins i tot una miqueta saltat, que és aquest wok oriental, no? Que la verdura queda al dente, però bueno, que protegeixes, que mantens millor les seves vitamines i aquestes nutrients que són més sensibles al calor.
Que bé, no? Parlar d'aquests superaliments que, a més, són econòmics, eh?
Sí, sí, que tens al teu abast,
exacte,
no?
És com
de, a vegades hauríem de pensar més en aquests que en els altres, no? També hem de veure que aquests més exòtics, que també són interessants d'introduir a la dieta, primer, quan la dieta ja està equilibrada, no? És com que a vegades la gent va al supermercat, a la tenda bio, i es compra tot de superaliments i després a casa no tenen els fons, no? No tenen un oli d'oliva com cal tenir-lo, no? Aquests superaliments com més exòtics tampoc, que sembla que són els legítims, no existeix això, perquè la definició de superaliment no existeix ni a nivell de legislació, ni a nivell científic. A nivell científic no existeix ninguna definició. Aquest és un superaliment. Aquesta definició és una definició comercial i publicitària, no? Com de...
Això,
jo i tu podem dir que un superaliment a qualsevol aliment natural i que tingui unes propietats excepcionals. Aquests aliments també s'han de tenir en compte que no són nous. La chia fa centenars o milers d'anys que ja s'utilitza a Sud-amèrica.
I que la chia la podem posar com a complement a moltíssims aliments.
Sí, sí, sí. La podem utilitzar com per una crema de verdures, per una crema d'esmorzar, en un batut, en una amanida. Després és la qüestió de com tu les utilitzes.
Que l'altra,
no?,
setmana ens comentaves precisament que la chia l'havíem de posar en remull.
Sí, sí, millor posar en remull, perquè així em farà com que la podràs absorbir millor. I a part que solta aquest mucílag, que vaig parlar la setmana passada, que és un mucílag molt interessant per ajudar a reequilibrar el funcionament dels teus intestins.
Però una curiositat, si la posem al matí al iogurt, quanta estona abans l'hem de posar en remull? Perquè com que anem tan ràpid, sempre...
No, la podries posar...
a la nit, entenem.
La podria... No, en 10 o 15 minuts ja la tindràs. Ja veuràs. De fet, les primeres vegades t'aconsello que la fiquis amb aigua, amb una beguda vegetal, perquè notis, no? Perquè si la poses amb el iogurt, notaràs que el iogurt se't farà més curt, no? Ja. Però, com que, perquè té aquesta
absorció,
tendència d'absorció, d'aglomerar. No? Però... amb l'aigua notaràs que es fa com un púding, no? De fet, s'ha posat ara a gastronomia, s'utilitza molt els púdings de chia, no? Els oients poden veure a internet, no? Com púding de chia. Pues, pots fer un púding de chia molt fàcilment i res, en 10 o 15 minuts ja ho tindràs fet. Jo volia puntualitzar també una cosa. És diferent un superaliment d'un suplement dietètic. Uh-huh. Vale? Un superaliment és un aliment natural que està a la natura, que tu pots utilitzar, i un suplement dietètic és una fórmula farmacèutica, vale? Encara que sigui natural,
però
no deixa de ser una forma farmacèutica que és composta, no?
Aleshores,
són diferents les coses, diferents les coses.
Sí, és important que siguem conscients de que anem a lo més natural possible i que els suplements farmacèutics...
També poden ser útils en determinades...
moments nostra vida.
Sempre que utilitzem tant un superaliment, sobretot aquests superaliments més desconeguts, que estan concentrats en forma de pols, no? Com la maca, la lúcuma, el reishi... i molts altres, com un suplement nutricional, jo aconsello que les persones tinguin en compte que no són innocuos. Si ho estàs prenent una medicació convencional i els efectes poden ser contraris. Vale? Igual per la teva condició no et va bé. O igual les quantitats han de ser ajustades. En cas de dubte, consulta amb un professional de la nutrició que t'ajudi a fer aquest acompanyament. Sobretot si tens una condició... que és una miqueta més arriesgada i sobretot també s'estàs prenent altra medicació perquè poden interferir una amb l'altra.
Doncs moltíssimes gràcies, Alf.
Gràcies.
Mota, la propera setmana ens tornem a veure.
Exactament.
I parlarem de...
síndrome de fatiga crònica.
Sí. Doncs fins la propera setmana.
Fins la setmana vinent.
Vindrem amb un bolígraf i la llibreta per seguir anotant els teus consells. Moltes gràcies,
gràcies.
Alf.
Parlant des de l'essència. L'entrevista.
El nostre convidat d'avui diu... el que et farà feliç és ser conseqüent amb tu mateix. Fundador d'Espacio Interior, professor del Màster de Desenvolupament Personal i Lideratge de la Universitat de Barcelona, investigador de les possibilitats de l'autoconeixement, autor dels llibres Vivir sin pensar, Vivir en plenitud, Centramientos i Espacio Interior. Jorge Antonio Larruy, benvingut al Viure des de l'Essència.
Encantado de estar aquí contigo, Gloria, y de pasar este rato y de ver qué surge.
A veure què sorgeix, a veure què flueix, no? Tens molt a dir, molt a compartir els teus coneixements per acompanyar les persones, no?
Intento en cada situación dejarme sorprender un poco por la situación y también por lo que de mí pueda surgir, ¿no? Procuro vivir sorprendiéndome, ¿no? O sea, llevo unos años soltándome en ese sentido y cada vez es más grato el vivir en una cierta incertidumbre, en el no saber, y que de ese no saber surgen cosas extraordinarias.
És allò de deixar-se sorprendre per la màgia de la pròpia vida,
sí,
no? Aquest fluir.
Sí, por el fluir y por yo creo que es clave soltar el control. O sea, al final estamos queriendo asegurarnos las cosas y al asegurarnos las cosas no vivimos.
Uf, es complicado, ¿eh?
No, es yo creo que es simplemente laborioso, ¿no? Yo creo que requiere pues un aumento en la confianza de en la vida, ¿no? Darte cuenta que realmente estamos acompañados, sostenidos por una vida que palpablemente nos mantiene físicamente vivos, ¿no? Y que nos proporciona en realidad pues las cosas que necesitamos. A medida que vas conociéndote, te vas dando cuenta de que esa vida es nuestro verdadero sostén y fundamento. Y entonces te vuelves más confiado. Y al volverte más confiado, te sueltas y te das cuenta que no hay necesidad de tanta tensión y control, porque hay mucha riqueza dentro de cada uno de nosotros y conviene que confiemos en ese potencial y en esa riqueza y que confiemos tanto dentro como también en las manifestaciones externas de la vida. La vida también nos va trayendo circunstancias que aunque a veces no se ajustan a lo que mentalmente esperamos, pero son siempre las que más nos convienen. Entonces, cuando te vas dando cuenta de que eso realmente es así, no por una fe, yo no creo una fe sostenida en creencias, sino por una confianza inteligente, porque te das cuenta que todo funciona con suma inteligencia, pues va produciendo una vida mucho más fresca, mucho más suelta, mucho más libre, en la que esa sorpresa, yo digo que hemos de recuperar ese tono de asombro, en el que un niño vive. O sea, un niño vive constantemente asombrado y sorprendido, pero no solo por lo que hay fuera, por lo que hay dentro. Es muy bonito ver esas escenas de un niño como se asombra ante lo que dice o ante el movimiento que su cuerpo, mira su mano y el movimiento de sus manos.
Canvia, els adults ho volem tenir tot controlat, no?
Todo controlado, y lo que hacemos es repetir. Entonces, claro, eso conduce al aburrimiento, al tedio, ¿sabes? Porque, claro, al final son cosas que estoy diciendo algo que ya sé. Es menudo coñazo decir una cosa que ya sé. Lo importante es soltar todo lo que creo saber e intentar colocarme en una situación con la frescura de un niño y que surja algo que para mí también sea una sorpresa.
Antonio Jorge, ¿podríamos decir que quién sabe lo que es bueno o malo?
Yo creo que sí, yo creo que no existe lo malo. O sea,
pero es una creencia también.
Yo creo que lo malo existe, lo malo se crea porque proyecto lo bueno en un modelo. O sea, este es un problema que crea la cultura, que crea la sociedad. La sociedad identifica el bien y la bondad con un modelo y esto crea, y eso crea el mal. La apariencia del mal, porque el mal no existe. Es decir, yo creo que precisamente lo que hemos de aprender a descubrir es que absolutamente todo brota del bien, todo brota de la inteligencia de la vida. Y que hemos de reconocer el bien ahí donde está, en el fondo de cada instante y de cada situación, en lugar de proyectarlo en un modelo de cómo las cosas debieran ser. Cuanto más tengo ese modelo de lo que es bueno, más aparece el mal por todos los rincones y por todas las
clar,
esquinas.
Clar, perquè és el que no desitjàvem. Aleshores, clar, li hem de donar una forma i és de mal, podríem dir, clar, de cosa dolenta,
exacte,
no?
Exacte.
Cada vegada ens qüestionem més tot. No creu que constantment ens estem formulant preguntes? ¿Creo que realmente ya respuesta a todo? ¿Hauríamos de parar de preguntarnos tantas cosas?
No, yo creo que la cuestión es la pregunta. O sea, para mí, el que uno se cuestione todo es una actitud muy inteligente. Aquí el problema es la profundidad de la pregunta. A mi modo de ver, lo importante es entender que lo fundamental es la pregunta. La pregunta te deja en una disposición de apertura. Y para mí la respuesta, verdadera respuesta, está en el fondo de la pregunta. O sea, lo que hay que aprender es a convivir con las preguntas, no a quererlas responder de manera inmediata. O sea, el problema nuestro es que ante preguntas que a veces nacen de la propia profundidad que demanda acerca del sentido de las cosas, nos conformamos con respuestas muy superficiales y epidérmicas. Es decir, la mente responde enseguida. Esto se ve con las preguntas que un niño hace. Un niño pregunta y pregunta incansable porque quiere ir al fondo de las cuestiones. Y nosotros contestamos de una manera muy, 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 muy
banal, podrían decir,
sí,
¿no?
muy superficial, muy de lo que filosofía dirían de causas segundas. Y el niño está reclamando causas primeras. Esto demuestra pues que nos falta madurar la pregunta. Es decir, nos falta estar con la pregunta.
Però vostè creu que totes les preguntes arriben a tener resposta?
És que jo crec que la pregunta és l'antesala de la resposta. O sea, yo creo que cuando hay pregunta, la pregunta está indicando el emerger de la respuesta, pero hay que estar con la pregunta para que la respuesta emerja. No podemos fabricar la respuesta. La respuesta no está fuera de la pregunta. Está en la raíz de la propia pregunta. Por eso la respuesta se encuentra escuchando la pregunta, no queriéndola contestar. Este es el gran...
La pregunta es la gran sabia, podríamos decir.
Sí, por eso la meditación, que es un arte de acercarme a las verdaderas respuestas, se fundamenta en la escucha de la pregunta. Una de las grandes prácticas meditativas, ¿no? La práctica, digamos, vedántica, nos enseña que la meditación se centra en estar con la pregunta ¿quién soy? simplemente estar con la pregunta, no contestarla. ¿Quién soy? En la práctica del budismo, una de las técnicas que utilizan es la del koan, que son preguntas cuya respuesta es imposible. Es decir, ambas van dirigidos a lo mismo. Es decir, quédate en ese misterio, en esa pregunta, en ese no sé. El no sé es la fuente de todo el conocimiento. Y esto es una cosa capital, fundamental.
Usted dice que la política habría de asociar la sabiduría y habría de estar regida por un sentido de unidad, ¿sí?
Pues sí, pues sí. Y qué buen momento para recordar esto. Y qué buen momento. Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, es
¿qué nos está pasando?
Pues que estamos en la antítesis de la sabiduría en el ámbito político. El propio sistema ya es... me gustaría hablar mucho de esto, me gustaría... porque se necesita mucho generar unos nuevos foros de diálogo político desde otro lugar. El propio sistema político nuestro, fundamentado en la fragmentación y la división, está totalmente contrapuesto al verdadero bien común, que es el fin de la política. El fin de la política es el bien común. Para que haya un bien común, hemos de apuntar a lo que es común, no a lo que nos diferencia. Es un profundísimo error generar y alimentar y alentar las diferencias entre las personas, porque lo importante es lo que nos une. Lo que nos diferencia es puro folclore. Cuando nosotros sacralizamos el folclore, estamos cometiendo un error garrafal que conlleva enfrentamiento, conflicto y sufrimiento. Y esto hay que decirlo y decirlo muy claro. Nuestro propio sistema de organización política, territorial y demás, pero en particular el sistema de funcionamiento político, el sistema de partidos, yo siempre digo, yo no quiero un sistema de partidos, quiero un sistema de enteros, no de partidos.
La propia palabra, la fuerza que puede llegar a tener.
Partir, ¿por qué partir? ¿Por qué entrar en estas dinámicas en las que uno se ha de oponer necesariamente al otro? No estamos viviendo un espectáculo lamentable en el que uno no es capaz de reconocer al contrincante, un concepto ya horrible, contrincante, tenemos que trabajar todos juntos en pro de lo mismo, incapaz de reconocer algo que aquel hombre o aquel partido que sea han hecho bien, incapaz total, completo y absoluto. Es muy infantil, el sistema en el que estamos es muy infantil, muy alejado de la sabiduría.
Más adelante volveré, me gustaría que colaborara con nosotros en el programa, hablaremos de diferentes aspectos, hablaremos de política, hablaremos de
economía. Pues me encantaría, mira, tengo unas grandes ganas de hablar de política, creo que se necesita mucho.
Pues igual ha llegado el momento en el programa.
Me encantaría.
Se habla mucho de este niño interior, ¿no?, que hemos perdido el contacto con él. Dice que vivimos en un personatge, i que hem perdut el contacte amb la nostra essència, amb el nostre nen.
Sí.
¿Com podem fer per reconnectar amb ell?
Sí. El niño natural, te refieres, ¿no?
Sí.
Es decir que, mira, nosotros hemos nacido instalados como cualquier otro ser vivo. Un cachorro humano es como cualquier otro cachorro. Y solo hay que verlo. Da gusto verlo. Es pureza, es naturalidad. Es unidad con todo. Está abastecido por la propia vida. Sin embargo, todo eso lamentablemente se profana. Es decir, la llamada educación, socialización, lo que provoca es el alejamiento del niño de su naturalidad. Fíjate que al niño, en la educación que se le da, no se le premia por su espontaneidad, por su gracia, por su encanto natural, sino por en qué medida se acerca al modelo de lo que nosotros consideramos que está bien. O sea, al niño se le dice lo que está bien es esto, no se le dice lo que está bien eres tú.
O que es el que sents, ¿no?
Sí, exacto. No se dice, no, esto que sientes es extraordinario, es maravilloso. No se le dice lo que está bien sentir, lo que está bien. O sea, todo es un continuo bombardeo de instrucciones acerca de lo que está bien y de lo que está mal.
Antoni, ¿pot ser que això ens allunyi a l'hora d'aquest mestre intern que tenim
claro.
Nosaltres?
Es que este maestro interior al final es ese mismo niño natural que hemos de recuperar. Nosotros lo que hacemos en un proceso meditativo es apartar toda esta trama de condiciones, de impedimentos, de cláusulas, de presiones mentales para recuperar la gratuidad, la naturalidad con la que nacimos. O sea, la felicidad es algo natural y gratuito, la paz es algo natural y gratuito, la energía, la verdad, es algo natural y gratuito que está esperándonos aquí en la mayor de las cercanías, en nuestra propia intimidad. Solamente tengo que dejar de creer que tengo que condicionar eso como me han hecho creer, que para ser feliz necesito de esto, de aquello y de lo otro. Una felicidad asociada a un tener, una paz y una tranquilidad asociada a un tener, un valor, una verdad asociada a un tener. Todo esto es de lo que nos hemos de ir despertando, para reencontrar esto que dices, el maestro interior, que no es más que nuestra propia intimidad, nuestro propio interior. Somos nosotros mismos y es con lo que nacimos. No es algo extraordinario, es volver simplemente a lo que es natural. Es volver a la condición en la que cualquier otro ser vivo vive, nada más.
Podem dir que quan més donem, més creixem.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la vida bien vivida es pura entrega. Decías en la frase del principio, esta de que uno, ser consecuente con uno, nos muestra o nos señala uno de los elementos que conlleva un buen vivir, que es la autenticidad, ¿no? Para mí ser consecuente con uno es ser auténtico, es decir, que uno no se imposte, que aquellas cosas que hace y dice y manifiesta correspondan a su verdad. Y el otro gran elemento para una buena vida es la entrega. O sea, uno vive lo que da. Por lo tanto, dime aquello que quieres vivir y te diré aquello que has de dar. Y aquello que damos es aquello que crecemos. Cuanto más das, más creces. Y más creces y más vives aquello que das. Es decir, es el gran secreto de la vida, darse y aprovechar cada circunstancia, en lugar de cuestionar las circunstancias, en lugar de querer manipularlas, en lugar de quererlas, tomarlas como auténticas bendiciones y aprovechar cada circunstancia para ese total entrega, para ese darnos por completo, que es lo que nos hace sin duda vivir en plenitud y vivir en un proceso de crecimiento constante, que és a lo que hemos venido, a crecer i a florecer.
A créixer, a florar el que portem dins. No? Però probablement alguns dels nostres oients, no, de la gran família de persones que ens acompanyen setmana rere setmana, pensin, no que és interessant, no que és interessantíssim, no? Però lamentablement ens costa a vegades arribar, hi ha persones que els costa arribar a final de mes, és la seva prioritat poder viure, no? Amb unes mínimes necessitats cobertes. Què els hi podríem dir? Amb quin primer pas poden començar a entrar en aquesta consciència, no? D'apartar-se una miqueta d'aquest punt de supervivència i anar al sentir. Quin ingredient els hi podríem donar per fer un petit clic? Antonio Jorge.
Bueno, yo creo que entendiendo que las demandas profundas no están condicionadas por las circunstancias externas, aunque lleguemos a circunstancias pues de mucho apremio, ¿no? Circunstancias que tienen que ver pues con necesidades básicas, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno ha de buscar resolver esas necesidades básicas, pero uno tiene que entender que para resolver esas necesidades básicas, cuando mejor es la condición interna, con mayor facilidad se resolverán esas condiciones básicas. Cuando en uno predomina el lamento, la queja, el victimismo bajo cualquiera de sus formas...
¿Fem un mirall en la nostra vida, aleshores?
Sí, entonces esto va a impedir, va a dificultar que uno pueda salir de una situación precaria. Es decir, hemos de entender que cuanto más nos demos cuenta de que nuestra riqueza interior no depende de las condiciones externas... Mira, y te pondré un ejemplo claro y evidente. La mayor parte, y no soy partidario de esos enfoques, pero en la tradición, fíjate que el despertar y las personas que han vivido con más plenitud han vivido en condiciones de extrema pobreza. Extrema pobreza. ¿Eh? Es decir, de una austeridad extrema, y en Oriente y en Occidente. Es decir, con las condiciones de supervivencia mínima, incluso... Aún menos que eso, ¿no? Y sin embargo, dan testimonio de esa riqueza extraordinaria que supone todo el descubrimiento del mundo interior. Entonces, yo creo que toda persona debe entender que lo que profundamente aspira, a lo que profundamente aspira, está absolutamente capacitado a acceder, independientemente de cuáles sean sus condiciones externas. No sostengo la afirmación, el aforismo tradicional, primum vivere deinde de filosofare. No. Primum es ser quien uno es, y de ahí brotará la resolución de las necesidades diversas que tenemos a nivel corporal.
Podemos hacer el hecho de parar, invitarles a parar en un momento.
A parar y a tomar conciencia de su riqueza interna. Es decir, que tomen conciencia, simplemente la toma de conciencia del cuerpo ya ayuda mucho. Es decir, toma conciencia del cuerpo y date cuenta de la energía extraordinaria que te está haciendo respirar. Esa misma persona que ahora tiene dificultades económicas, si estuviera con una imposibilidad física, postrada en una cama, con dificultades de respirar, el momento que pudiera respirar ya sería
gloria bendita. Decir, respiro, puedo caminar, puedo andar, qué maravilla, qué estupendo, qué extraordinario, aunque no tuviera para apenas para comer. Ya eso lo bendeciría. Entonces, démonos cuenta de la extraordinaria energía que está manteniendo activo nuestro organismo. Apoyémonos en esa energía para resolver nuestras necesidades de supervivencia. Pero quien se va a la mente, a la protesta y tal, a la protesta o a la queja, al sentido de injusticia, todo esto bloquea sus posibilidades de salir de ahí.
¿Pongamos conciencia?
Pongamos conciencia, sí.
Nos adentramos, ens endinsem als cinc sentits, a Antonio Jorge, i si jo li dic una mirada a un altre lado.
Una mirada, la naturaleza.
Una olor.
El jazmín.
Un sabor.
Dulce.
Un tacte.
Aterciopelado.
Una melodia.
Bach.
Un llibre que li alimenti l'ànima.
Pues algo de Ramana Maharshi.
Una pel·lícula.
2001.
Un somni a portar a terme?
Despertar.
Què és per vostè la por?
El olvido y el alejamiento de la vida.
I la mort?
Un cambio.
L'amor.
El reconocimiento de la unidad, que somos. Reconocer que somos uno.
¿El ego?
Un error.
Si jo li dic a Anthony Blay, a on el transporto?
Pues a mi mismo y a una gran verdad.
A quin any ens remuntem?
Así, lo último, la última imagen que me viene, pues el año 80 y... 80, poco antes de morir. 84, 85.
Sí. Què sent al dir aquestes paraules?
Mi relación con él es toda una relación con la vida. Ha sido todo, ¿no? Fue el origen de su compañía, fue el origen de entender y de encauzarme en este camino. Y su ejemplo, pues, me iluminó durante mucho tiempo en vida. Y cuando él dejó de estar, digamos, de cuerpo presente, la relación sin duda prosiguió, incluso, yo diría, con más intensidad incluso. Y poco a poco ha sido un reconocimiento de que... la relación conduce a una comunión. O sea, al final, Antonio Blay no es Antonio Blay, ni yo tampoco soy Antonio Jorge, sino que lo que hay ahí es una vida que toma formas y apariencias diversas y que en momentos determinados, a través de dos formas, se reencuentra en una misma cosa, ¿no? Hay ahí, pues toda una historia muy bonita. Muy bonita.
A què s'aferra Jorge Antonio Larruy en els moments de dur aprenentatge? Perquè probablement hi ha algun moment que diu no puc més. O no té aquesta.
A mi la palabra de aferrarme no me gusta. No me gusta aferrarme.
A què recorre?
Siempre me sostiene, sin lugar a dudas, el reconocimiento de que esta presencia, la conciencia, presencia, es algo absolutamente inalterable. Y ahí siempre me remito ahí, en los momentos de dificultades, en todo momento, al final, es remitirme a que lo que es, y verlo con una evidencia extraordinaria, ver que eso no está afectado ni alterado por nada, y de ahí brota una fuerza extraordinaria que lleva a encarar pues los retos y las dificultades que en el camino, por supuesto, aparecen, pues a afrontarlas con la fuerza de vida. Pero, desde luego, el soporte es ese.
Sí. Ja estem al final del programa, ha passat rapidíssim.
Sí, la veritat és que sí, la veritat és que passa molt ràpid.
Què sent que és per vostè viure des de l'essència que li agradaria compartir amb els oients?
Pues sí, mira, a mi me gustaría que l'oyente, no sé, compartir con el oyente, decir, mira, no pongas lejos la esencia. La esencia es tu propia intimidad. Vivir desde la esencia es recuperar la naturalidad y la simplicidad de la vida de un niño y de cualquier ser vivo. Quien más se acerca a su fondo se convierte en una persona extraordinariamente sencilla, que disfruta de todo, que no hace cosas raras. Digo, porque a veces en este mundo encontramos cosas y manifestaciones que son un poco extrañas. Uh-huh. Y no, es el vivir desde la esencia te conduce a algo, a la sabiduría, que es la pura simplicidad. Una simplicidad en la que las pequeñas cosas de la vida se convierten en absolutos regalos. Yo digo que cuando te vas acercando más, un poquito más hacia esa esencia, hacia lo que es tu verdad, te das cuenta que la vida es una cadena de gozos y de goces continuos, ¿no? Cualquier cosa, estar aquí juntos, hablar, es un momento de gozar, de disfrutar, ¿no? Cuando salgamos a la calle, el caminar, el fresquito este que hace, el poder comer y disfrutar de lo que estás comiendo, el poder saludar a las personas, es todo un regalo. Y vivir de la esencia es descubrir que la vida es, sin duda, un extraordinario regalo.
Muchísimas gracias, Antonio Jorge Larruy, por este gran regalo que nos ha ofrecido hoy al programa y a nuestros oyentes.
A ti, muchísimas gracias, Gloria.
Hasta muy pronto. Hasta pronto.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Deixem-nos ajudar amb la psiconeurodontologia. Doctor Christian Beyer.
Estimats oients del Viure, una setmana més aquí tenim el plaer de tenir el doctor Christian Beyer amb nosaltres i a Irene R, que ens tradueix per poder treure el millor de la informació de la psiconeuroodontologia. Avui, doctor, ens parlarà de la submissió, no? Segons la psiconeuroodontologia, com ens descobriria una submissió en una persona?
Per descobrir una submissió...
En la psiconeuroodontologia...
Comme toujours.
Comme sempre.
Nous regardons la radio panoràmica dentaire.
Mirem la radiografia panoràmica dental.
Et nous allons regarder la trace.
Mirarem la marca.
Des atteintes.
De les afectacions.
De ce que l'on appelle la puissance.
Del que anomenem la potència.
Parce que la soumission.
Perquè la submissió.
Est un ressenti d'infériorité.
És un ressenti d'inferioritat.
De puissance.
À la potència.
Par rapport à la puissance de l'autre qui est devant moi.
En relació a la potència de l'altre que està enfront meu.
Et quand ceci amène des souffrances.
I quan això porta sofriments.
Il y a la trace dans certaines dents.
Hi ha una marca en certes dents.
Il y a la notion de ne pas avoir les moyens.
Tenim la noció de no tenir els mitjans.
De vivre ce que je veux vivre.
De viure allò que jo vull viure.
Et je suis donc à ce moment-là soumis.
I en aquest moment estic submès
a ce que l'autre
a lo que l'altre
accepte que je vive.
A que l'altre accepti que jo visqui.
Il y a une autre souffrance.
Hi ha un altre sofriment.
Qui s'appelle le sentiment d'impuissance.
Que s'anomena el sentiment d'impotència.
L'impuissance.
L'impotència.
De pouvoir réagir.
De poder reaccionar.
À ce qui se passe.
A lo que està succeint.
Et je suis donc soumis.
I llavors estic submès
à ce qui se passe.
A lo que està succeint.
Podem parlar de quin estat d'inconsciència una persona pot quedar-se en aquest estat de submissió.
Oui, une personne.
Si una persona
peut rester prise.
Pot quedar-se
dans cet état de soumission.
En aquest estat de submissió.
Pour une raison très simple.
Per una raó molt simple.
C'est la peur.
Que és la por.
Nous avons tous peur.
Tots tenim por.
Et l'état de soumission.
I l'estat de submissió.
Qui n'est pas quelque chose d'agréable.
Que no és una cosa agradable.
Pour le mental.
Per al mental.
Pour l'orgueil.
Per l'orgull.
Et quelque chose de fondamental pour la biologie.
És algo fondamental per la biologia.
Parce que la biologie qui a besoin du groupe pour survivre.
Perquè la biologia que necessita el grup per sobreviure.
Obéit aux lois animales du groupe.
Està obeint a les lleis animals del grup.
Il y a un dominant.
Hi ha un dominant.
Et des dominés.
I els dominats.
Et le dominant.
I el dominant.
Est le plus puissant.
És el més potent.
Et les dominés.
I els dominats.
Sont dominés.
Són dominats.
Parce qu'ils étaient moins puissants.
Perquè eren menys potents.
Mais pour l'animal.
Però per l'animal.
Aucune importance.
Això no té cap importància.
Parce qu'ils n'ont pas d'orgueil.
Perquè no tenen orgull.
Et que cette structuration.
I que aquesta estructuració.
Grâce au gradient de puissance.
Gràcies al gradient de potència.
Permet à tout le monde de survivre.
Li permet a tothom de sobreviure.
Però com podem fer per sortir d'aquest estat, doctor?
Pour sortir de cet état.
Per sortir d'aquest estat.
Comprendre.
Comprenent.
Que la souffrance de la soumission.
Que el sofriment de la submissió.
Est un conflit intérieur.
És un conflicte interior.
Entre mon ego.
Entre el meu ego.
Et la loi naturelle de mon corps.
I la llei natural del meu cos.
Ensuite.
Després.
De comprendre.
Comprendre.
Que ce que l'ego veut attraper.
que allò que l'ego vol atrapar...
Lui demande de la puissance.
Li està demanant potència.
Et donc de simplement changer cette vision du monde.
Llavors, simplement canviar aquesta visió del món.
Ce que mon ego veut attraper.
Allò que el meu ego vol atrapar.
Est-ce que c'est nécessaire?
És necessari?
Ou est-ce que la chose vitale pour moi...
O la cosa vital per mi...
Ne serait pas une chose...
No seria pas una cosa...
Que la vie attend de me donner.
Que la vida està intentant donar-me.
Et si la vie vient me le donner...
I si la vida m'ho donarà...
Je n'ai plus besoin de cette puissance démesurée...
Ja no necessito aquesta potència desmesurada...
Pour conquérir les
per
choses.
Per conquistar les coses.
És important, no?, aquest fet de... De deixar fluir, també, podríem dir, eh?
Sí, 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 perquè la vie...
Sí, perquè la vida...
Dans sa dimension d'esprit...
En la seva dimensió d'esperit...
Se donne.
Es dona.
Le Tao le dit.
El Tao ja ho diu.
Celui qui veut attraper la vie...
El que vol atrapar la vida...
La vie lui échappera.
La vida se li escaparà.
Mm, gran frase.
Sí.
Doctor Christian Beyer, moltíssimes gràcies. Prenem nota, evolucionem, caminem de la mà de la psiconeurodontologia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant... Viure des de l'essència. Amb veu de dona.
Avui, amb veu de dona, conversarem amb Lola Sánchez, presidenta de l'Associació de Dones Emprenedores. A Sodame. Lola, què tal? Com estàs?
Hola, encantada de hablar contigo.
Benvinguda amb veu gracias. De dona.
Muchas gracias.
Molt contents de tenir-te avui aquí amb nosaltres. De fet, en molts dels negocis que porten a terme les dones, falta de vegades, no?, un enfoc empresarial.
Sí. Sí, sí. Recuerda que muchas veces las mujeres nos hacemos emprendedoras por circunstancias, digamos, ajenas a nuestra voluntad, de alguna manera, ¿no? Es decir, caemos en la emprendeduría por casualidad. Y esto significa muchas veces, pues eso, pues una serie de áreas que desconocemos, posibilidades que también no tenemos presentes y, desde luego, el miedo, la soledad, la incertidumbre, en fin, son factores también emocionales muy importantes.
D'aquí podríem dir que sorgeix a Sodame, perquè ja fa molts anys.
Sí.
En breu celebreu un aniversari.
Efectivamente, el año que viene esto cumpliremos los 25 años. Entonces, un poco la historia de Asodame es muy fácil. Hace pues eso 20 y tantos años, en aquella época Pepi Sánchez y Maravilla Rojo convencieron al alcalde Pascual Maragall justamente de esta circunstancia, ¿no? De que había muchas mujeres que queríamos emprender y que nos faltaba todo un bagaje. Entonces se organizó un programa por la escuela Odame justamente para formarnos en este tema. Fue muy intenso y entonces cuando terminó el programa pues nos seguíamos viendo a tomar un café, a comer o lo que fuere y de ahí fue la decisión de crear a Sodame, a Associació de Dones Emprenedores Odame.
Com sents l'evolució entre les dones, l'evolució de les dones durant tots aquests anys, durant tot aquest trajecte, no?
Sí, mira, por un lado, es verdad que cada vez más sabemos más, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Pero también es bien cierto que cada vez más hemos aprendido que el estar, el buscarnos soportes, apoyos, sobre todo de mujeres, pero también, ojo, de otras organizaciones, esto ayuda muchísimo. De hecho, es un poco, digamos, uno de nuestros objetivos como asociación.
Perdona, dic, probablement moltes de les... Perquè tenim poqueta estona
sí.
I les nostres oients tenien ganes d'escoltar el programa d'avui, no? I dones emprenedores diuen, com ho puc fer? Com ho puc fer per accedir, per contactar amb elles, no? Per poder anar a xarles, a converses...
Sí.
Com ho han de fer, Lola?
Fantàstic. Mira, és ben fàcil. És asodame.com.
Asodame, con doble S...
No, con una.
Con una sola S.
Con una sola S. Asodame.com. Esta es nuestra página web y donde intentamos pues plasmar todo lo que vamos a hacer, ¿no? Un poco nuestro objetivo es en primer lugar, dar soporte a las mujeres emprendedoras, empresarias y profesionales de Barcelona. ¿Y ello a través de qué? Pues organizamos actividades como talleres, conferencias, alguna comida o cena, digamos, para reunirnos. Invitamos a gente experta también para que nos hablen y nos abran un poco la mirada, ¿no? Uh-huh. En este sentido. Por otro lado, también, que es un objetivo que viene de allí, es el que pues hemos preparado unos programas ya muy tú a tú de mentoraje para mujeres que quieren ser emprendedoras.
Muy interesante.
Porque partimos de nuestros iniciales miedos e inseguridades y dices, caramba, a partir de ahí nosotros podemos dar soporte a otras mujeres que probablemente tengan emociones parecidas, sino las mismas, ¿no?
Estem parlant d'un trinomi, ¿no? Un trinomi dona, economia, empresa.
Tal qual. ¿Eh? Y también es verdad que luego hay, yo diría, otro un objetivo importante también, que es dar visibilidad tanto a las mujeres, al talento femenino en el ámbito empresarial y económico, pero además también insistir frente a las administraciones públicas. No es lo mismo que yo pida o exija o reclame que si resulta que nos juntamos X número de mujeres.
Sens dubte.
La unió ha de fer la força, no? Exacte. Que dicen sempre. No?
Aleshores, aquí estem, no? A Sodami, l'Associació de Dones Emprenedores, perquè les dones puguin treure el seu talent, es puguin sentir acompanyades i es poden contactar per mail, poden accedir a la web.
Sí, fantàstic. Crec que és el perfecte. Eh?
És el més adequat, Lola?
Jo crec que sí.
Fantàstic. Doncs ens agradaria preguntar-te què és per tu viure des de l'essència, Lola?
És difícil.
amb una frase que se'ns està acabant el temps, però ens interessa davant d'una dona amb aquesta emprenedoria, amb aquest talent i amb aquestes ganes de compartir i acompanyar no, a les dones.
Mira, yo tomé conciencia de todas estas circunstancias, y hay que ser honestos, cuando yo creé mi propia compañía. O sea, no voy aquí a decir que esto ha sido innato, ni muchísimo menos. A partir de ese momento, ¿qué pasa? Que me he dado cuenta que esto, que en Cataluña el 51,5% de la población somos mujeres.
Está claro, sí.
Y esto implica que la seguridad de que juntas podemos, en este sentido, que juntas tenemos que ganar el poder, la valentía y el coraje. Uh-huh. Però també la generositat, ¿eh?
Doncs podríem dir que viure des de l'essència és viure des de la generositat, ¿sí?
Yo creo que sí, porque no olvidemos que esto es un trabajo totalmente voluntario.
Exacte. I és un gran reconeixement. Lola, se'ns està acabant el temps, però et prometo que ben aviat ens veurem aquí a l'estudi.
Fantàstic.
Sí? Una abraçada. Una abraçada ben forta. Gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
I enhorabona pel projecte.
Gràcies. Adéu.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Bioneuroemoció, una manera de viure, per Enric Corbera.
Enric Corbera, què tal? Com estàs?
Ah, molt bé, Glòria.
Molt bones. Sí. Avui parlarem de la família tòxica, no? Com ho podem considerar quan la família és tòxica? Què està succeint?
Realment hi ha situacions molt dramàtiques en la vida. O sigui, normalment es pot considerar la toxicitat de la família té dues polaritats, com hem parlat una altra vegada, no? Està, com li diem, un excés de positiu, que seria com un excés de protecció, una sobreprotecció, que moltes vegades acaba convertint-se en una espècie de violència. O sigui, el fer que... Ai, no, la meva... Bueno, jo t'he posat exemples, jo he viscut exemples molt greus, Hi ha hagut persones que m'han arribat a dir... La meva mare em deia que si fos per ella em tancaria en un armari amb cotofluix i no deixaria sortir-me. O hi he viscut històries de noies que, mentint la meva mare, no em deixava sortir al carrer a jugar amb les meves amigues perquè no em fes mal. Eh? O sigui, o on aniràs? On aniràs amb el millor que estàs, amb el bé que estàs aquí a casa? Etcètera, etcètera. I casos extrems.
I succeeix molt.
És el pa nostre de cada dia. O jo he vist persones amb 40 i 50 anys que dormen amb la seva mare. Atenció, eh? O sigui, que dormen amb la seva mare. No, no. I gent amb fòbia de sortir al carrer. Jo he vist coses realment molt excessives, no? L'altre dia estava veient una pel·lícula, una sèrie, no? I es veia, no? Una mare que no es sortia a l'habitació, però tot el dia fumant, és que estic malalta, i diu, bueno, doncs, mare, vés al metge. No, no, jo et tinc a tu, que em cuidis, tal i qual, no? I diu, mira, mama, m'acaben de donar una beca completa per estudiar a la universitat de no sé què, no? I va dir, ai, que bé! Va fer una cara amb un llenguatge corporal de, ai, que bé, quina merda, no? Perdó l'expressió, no? I diu, però clar, ja bueno, ja ens espavilarem sense...
No?
Sí, ja ens espavilarem sense tu, tal cosa. Realment...
Anem amb compte a provar amb aquest victimisme, amb aquest jo que ho he fet tot per tu, no? Aquestes frases queden molt així, impregnades.
Així és com m'ho pagues, després del que jo he patit per tu, i els esforços, i ara te'n vas... Bueno, hi ha un ventall de... que no acabaríem mai, eh? O sigui, la família, com han dit alguna altra vegada, és el suport i és vital, és una unitat vital, però veiem que, per exemple, mares pues, que se senten soles perquè el seu marit està tot el dia fora treballant, projecten sobre el seu fill aquesta creència.
L'important d'aquestes projeccions, eh? No en som conscients, no? De com podem arribar a projectar amb els nostres propis fills.
Realment,
eh?
Realment, diu, com, el que es diu en castellà, hay creeres que maten, no? Pues, la veritat és que jo he vist més patiment amb excés d'amor, per dir-ho d'alguna forma, que amb carència d'ell. O sigui, de fet, les persones que han viscut aquesta carència... Bueno, jo sóc un exemple de carència d'amor i sóc una persona que penso que estic bastant equilibrada, no? Però, en canvi, les persones amb excés són persones molt immadures emocionalment. I aquesta és la part tòxica de la família, crear personatges immadurs emocionals que acaben convertint-se en addiccions emocionals.
Dependents.
Totalment dependents. Saps quantes vegades... Jo he vist persones que és tan normal, els truca la seva mare i és com si fos una hipnosi. Verde, i comences entres en modo robotito, no? Pim, pam, pim, pam, ets un robot. Jo he vist coses, bueno, per la meva feina... És cada dia, eh? O sigui, no hi ha consulta.
És el que fa, que ho havíem parlat també en algun programa, distància emocional.
En aquest cas estic a fer una distància emocional i física, recomano. Però, clar, aquest és el gran problema, eh? Que la gent a vegades fa la distància física però no la fa l'emocional. Mm-hmm. Per això sempre dic, primer preneu la distància emocional, sortiu de les culpabilitats, la teva mare porta la seva informació, el teu pare porta la teva informació, els dos es complementen. Si la teva mare ha vingut a una carència emocional, és molt probable que projecti aquesta carència en forma d'accés. O sigui, el que a mi m'ha faltat ho dono amb accés amb els altres, i això és normal. Quan comprens això i no jutges i entres en aquesta distància física emocional que hem parlat una altra vegada, aleshores començarem a deixar que tot es vagi posant en el seu lloc. Eh?
Posem-hi consciència, no?, en aquest punt de tant que t'estimo, no?, allò que diuen t'abunyego, no?
Bueno, i a més afecta molt el cos. Una cosa que m'estic donant en compte que afecta molt el pes. L'altre dia una noia que treballa amb mi deia, és que estic fent una espècie de dieta però no m'aprimo res. Dic, per què no anem a veure la dieta emocional? Perquè per l'inconscient l'aliment emocional i l'aliment físic és exactament el mateix. D'aquí ve els problemes de menjar, anorèxies, bulimes, etcètera, etcètera. Hi ha un gran... Al darrere, al fons, tot això...
Hi ha un desequilibri?
Un desequilibri emocional, d'aliment emocional, no? Hi ha excessos i defectes, no? Realment, això és... hem de mirar-ho molt prim.
Doncs donem la mà als nostres oients que s'abracin, que s'estimin, que els canvis parteixen dels petits moviments, que estem en el camí i que tots junts anirem avançant per acompanyar-nos des de l'individu.
De fet, Glòria, l'autèntic amor dona llibertat.
Ens quedem amb aquesta frase. Moltes gràcies, Enric.
A tu, Glòria.
Fins la propera setmana.
Fins la propera.
I això és tot per avui, estimats amics. M'agradaria, però, abans acabar el programa amb una frase del precursor de la psicologia transpersonal a Espanya, el barcelonès Blai Fontcuberta, que diu el següent. Una clau important. No visquem el com soc, busquem el què soc i després
qui sóc. Fins la propera setmana. Gràcies.